Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. El butlletí oficial del Ministeri de Defensa va publicar dimarts que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, membre de la famosa, malauradament, La Manada, condemnat a 9 anys de presó per abusos sexuals, pot tornar a exercir de militar a l'exèrcit espanyol. Això significa que a Cabezuelo, pendent d'assignació de destinació, tot i que no n'hi assignaran cap, no l'expulsaran dels cossos de seguretat fins que hi hagi sentència ferma. És a dir, li tocarà una part del sou que li correspon. Ergo, aquest violador pot cobrar dels nostres impostos fins que no hi hagi sentència ferma. Pot treballar de militar, fer-ho a Sevilla, que és la seva localitat, i sobretot, i això és el més preocupant de tot, sense que l'estat judicial s'hi posicioni en contra. Mentrestant, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn arribaven ahir a la presó de Lledoners per continuar en presó preventiva per uns delictes que, per exemple, la majoria dels quals Europa no reconeix. Podem creure en una justícia com aquesta? Deia Balzac, les lleis són com les teranyines, a través de les quals passen lliurement les mosques més grans i queden enganxades les més petites. Certament, no hi ha país democràtic que pugui suportar tanta injustícia comparativa. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
La base de la Terra aquí és dijous 12 de juliol del 2018.
En un dia de cel canviant, amb sol, nuvolades que encara deixen alguns ruixats a l'interior, on a la tarda se'n formaran de nous. Baixen una mica les temperatures màximes de 27 a 32 graus.
Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida us parlem de les noves filtracions de les converses entre Corina, l'amiga del rei Joan Carles, i l'excomissari Villarejo, de la guerra als símbols i l'apologia del franquisme que han obert el govern espanyol i la Generalitat, i també de la final del Mundial que jugaran França i Croàcia diumenge. Però abans us volem explicar que avui, cap a un quart de 10 del matí, aquí al Món Arrascú, escoltarem la veu d'una persona que avui trenca un silenci llarg i dolorós. Es diu Guille Pérez i és germà del Pablo, aquell jove de 34 anys que va morir apunyalat dins del seu cotxe fa pràcticament un any a la zona universitària de Barcelona a mans del terrorista que va matar, recordem, 14 persones en l'atropellament massiu de la Rambla el 17 d'agost. Avui, quan està a punt de complir-se un any dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el Guille ha decidit venir a parlar-ne en aquest estudi del Món a RAC1. Li preguntarem com recorda aquell dia fatídic, com està avui, com estan els pares, com ha passat aquests 11 mesos sense son germà i com afronta la vida després d'un cop tan dur i tan cruel com el que van rebre tots plegats el passat 17 d'agost. Avui, al Món a RAC1, Guille Pérez. Noves filtracions de les converses entre l'amiga del rei Joan Carles Corina i l'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo. Segons les gravacions que publiquen avui novament l'Espanyol i OK Diario, Corina confessa a Villarejo que el rei emèrit era qui tallava el bacallà a l'Institut Nos. El document, que s'entereu a continuació, parla Corina, tradueix l'empresari Juan Villalonga, qui va ser president de Telefònica, i respon Villarejo.
Sí, te ponen presión.
I have to go to court.
And
I have to give explanations.
Les vas a dar.
Instituto Nus. Who make all the phone calls for the money? The king. I wrote a report.
Dices que si en un momento hay que ir a hablar con esto, para dar esto, para decir, en el Instituto Nus, ¿quién daba las instrucciones? El rey. Va a dar información de dónde estaban todos, de dónde están todas las cuentas.
Corina explica que ja l'any 2004 ella va fer un informe pel rei Joan Carles en què deia que estava preocupada per l'ambició d'Urdangarín, ja que volia guanyar diner ràpid i no distingia entre el fons d'origen públic i els calés d'origen privat. Ara bé, Corina afegia que malgrat tot el rei emèrit alimentava el negoci de l'Institut Nos i mediava en contractes.
He called. Can you please put 100,000 contract here, 1 million contract? I was next to him.
Ella sabe en casos de contratos que el rey era el que estaba detrás.
I afegeix que el rei no distingia entre el que és legal i el que no. En aquest sentit, hi ha una altra conversa en què Corina afirma que el rei Joan Carles va cobrar comissions per la construcció de la línia d'alta velocitat a la Meca. A la conversa assegura que OHL, que és la constructora, no oblidem pas de José Manuel Villar Mir, va pagar les comissions a través d'un intermediari saudí.
OHL ha obligado a todas las sociedades españoles
a pagar a ella. Y ella se lo ha valido.
Sí. Y después, Yamir ha escrito por email, el rey me ha escrito por email, que Yamir ha sido en su oficina diciéndole, oye, voy a ver si Zangané te paga una mitad de su comisión.
¿Y qué pasó? ¿No se lo dio?
Algo ha dado.
Ya, absolutely.
Recordem que els àudios que s'han filtrat són d'una trobada que es va mantenir a Londres l'any 2015, en què també va parlar de la seva relació personal amb el rei emèrit, que hi ha una pregunta que és què feien junts Villarejo amb Corina i Juan Villalonga, és a dir, tot plegat aquí, aquest núvol, aquí es deu, què feia Villarejo enmig de tot plegat? Mentrestant, les declaracions de Corina, en què assegurava que el rei Joan Carles la va utilitzar com a testaferro per amagar patrimoni a l'estranger, el que ha fet és dividir els partits polítics del Congrés, els diputats Podem i Esquerra Republicana han denunciat que la monarquia pugui tenir impunitat. En canvi, el PP i Ciutadans eviten fer-ne cap valoració. Des de Madrid informa Mireia Garolera.
Divisió absoluta al Congrés amb la notícia. Ciutadans i el PP fugen d'estudi. El diputat Toni Roldán evita mullar-se i diu que si la justícia ho veu convenient ja tractarà el cas. I el popular Carlos Rojas assegura que no pot valorar la informació perquè no està contrastada.
Bueno, en España funcionan muy bien los jueces, lo hemos comprobado. Todo el mundo responde de la misma manera ante los jueces y, por tanto, esta es una cuestión que tendrán que abordar.
Que hablamos de posibles grabaciones que serán o no serán reales y, por tanto, yo ahí no me manifieste por esa consideración.
En canvi, Rafa Mayoral de Podem i Gabriel Rufián d'Esquerra tenen menys dubtes i denuncien que el rei i la Casa Reial puguin fer el que vulguin i no els passi res.
Es necesaria una institución que esté por encima de la ley, que no se someta a los tribunales de justicia y que no se someta al escrutinio popular.
Si el rey es tan bueno, está tan preparado, es tan guapo, es tan listo, pues que se presenten las elecciones, ¿no? Les ganará segur.
A banda, Esquerra Unida també demana les compareixences de les ministres de Defensa i Hisenda per parlar d'aquesta qüestió i també del director del CNI.
Són les 8:17 minuts. Barcelona ha aconseguit captar una altra fira mundial líder. Segons avança el Manel Pérez avui a La Vanguardia, a partir del 2020 acollirà el congrés més important del món audiovisual, que es coneix com a ICE, i reuneix uns 80.000 visitants cada any. D'aquí a 2 anys deixarà Amsterdam després d'haver tancat un acord amb Fira de Barcelona. Segons explica La Vanguardia, l'impacte econòmic directe del Saló és molt semblant al del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, ja que és d'uns 470 milions d'euros i genera uns 13.000 llocs de treball temporal. El que encara no se sap és en quin moment de l'any es farà a Barcelona. Fins ara l'ICE s'ha fet al febrer, però aquí coincidirien dates amb el Mobile. Per aquest motiu, Fira de Barcelona ja treballa per quadrar calendaris. De moment, el Mobile té contracte a la ciutat de Barcelona fins al 2023, de manera que segur que els dos congressos coincidiran almenys 4 anys a la ciutat de Barcelona. Avui també llegim al diari Ara que el govern exigirà als operadors de telefonia que, si volen optar a treballar amb la Generalitat, facin inversions en tecnologia 5G. Explica el diari que aquesta és la manera que ha trobat la Generalitat per potenciar la nova generació de telefonia mòbil. Per això, Jordi Puigneró, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, anuncia que a la pròxima licitació de contractes de l'administració catalana ja hi haurà aquesta clàusula obligatòria. La implantació del 5G a Catalunya hauria de permetre que es creïn entorns intel·ligents i indústries avançades, cosa que es traduirà en atracció de talent. Puigneró, per cert, va participar ahir a la tarda a la reunió del patronat de la Fundació Mobile World Capital, que es va fer a l'Ajuntament de Barcelona. La Generalitat s'hi ha incorporat per primera vegada des de la retirada de l'article 155. La d'ahir va ser, doncs, la primera reunió d'aquesta institució amb representació del govern de la Generalitat, ja que en l'anterior trobada, del mes de març passat, l'executiu de Catalunya no va poder participar-hi perquè el govern central va assumir-ne la representació. Segons fonts del govern català, les primeres proves en tecnologia 5G podrien començar la segona meitat d'aquest mateix any 2018. 8 i 9 minuts, moment al món a RAC1 pel Mundial de Rússia, perquè ja tenim les seleccions finalistes. França jugarà diumenge contra Croàcia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la informació del Mundial de Rússia 2018.
França-Croàcia, després que ahir Croàcia eliminés Anglaterra a la segona semifinal, serà la primera final de la història que jugarà Croàcia. Els dos equips eliminats a semifinals, Bèlgica i Anglaterra, disputaran dissabte a les 4 el partit pel tercer i quart lloc. Enviat especial de RAC1 a Rússia en aquest Mundial, Damià López.
Croàcia va viure una nit històrica pel seu futbol i per l'esport en general. Per primera vegada a la història, la seva selecció de futbol serà a la final d'un Mundial. Va eliminar a les semifinals una discreta Anglaterra en derrotar-la per 2-1, remuntant-li un gol inicial de falta directa. Perisic i Mandzukic, aquest ja a la pròrroga, van ser els grans protagonistes amb els seus gols, encara que Ivan Rakitic continua incansable i fent un Mundial excel·lent. El migcampista del Barça espera diumenge a arrodonir-ho amb el títol.
Creo que merecemos como hemos jugado hoy, y bueno, de ahí la verdad muy contento, muy orgulloso. Creo que queremos seguir a por mucho más, y bueno, la verdad ahora mismo muy bueno, muy cansado, y queremos disfrutar esa noche de esa victoria.
Diumenge a la final, França-Croàcia. Els croats han disputat 3 pròrrogues, per tant han jugat 90 minuts més que uns francesos que arribaran molt més descansats i que sobre el paper es presentaran com a favorits.
A tot això, milers de persones van seguir els partits als carrers de Zagreb i altres ciutats de Croàcia, i ho van celebrar fins ben entrada la matinada. El rival de Croàcia a la final, recordem, serà França, que la va eliminar a les semifinals del Mundial precisament de França de l'any 98 en la primera Copa del Món que disputaven els croats. Aquella era fins ara la millor actuació de la selecció balcànica. Davor Šuker, que és el president de la Federació Croata de Futbol, destacava el que suposa per un país com el seu arribar a una final del Mundial. Són declaracions a la COPE.
Año 98 hemos ganado el bronce, hemos pensado que nunca vamos a volver a hacerlo porque el fútbol es así, después de 20 años algo hay, y entonces seguro que es bonita historia de un pueblo croata que tiene solo 4 millones y medio, y tengo un deseo de Luka Modric. Hay que decir que todo el mundo ha jugado bien, pero Luka Modric ojalá que sea balón de oro.
Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista Mundo Deportivo i col·laborador del món a RAC1, Edu Polo.
Croàcia va ser valenta, no va perdre mai la fe i jugarà la final d'un Mundial per primer cop a la seva història. Han hagut de superar la pròrroga a vuitens, a quarts i a semis, però diumenge poden ser campions del món. Un país que és independent des de 1991 només i que té 4 milions d'habitants jugarà la final del Mundial. Això fins ara era normal al bàsquet, al waterpolo o a l'handbol, però el futbol no havia passat mai i és tot un miracle. Ahir el futbol va ser just, perquè en un torneig poc brillant els croats han estat en Bèlgica els que millor han jugat. Al mig del camp format per Rakitic, Modric i Brozovic ha estat un dels detalls més interessants d'aquest Mundial, però ahir l'home del partit va ser Perisic. Va fer un partidàs, per moments ell sol va plantar cara als anglesos i en els dos gols es va anticipar amb el cor, perquè només la seva fe li va permetre guanyar aquelles dues pilotes. Sembla mentida, això sí, la feblesa defensiva que va mostrar Anglaterra, especialment després de guanyar per 1-0. I el Barça content, perquè tindrà un campió del món. Ja sigui Rakitic per un costat o un Titi i Dembélé per l'altre, el títol tindrà un puntet culer.
Gràcies, Edu. La final serà, recordem, diumenge a les 5 de la tarda i la podreu seguir en directe, com hem fet amb les dues semifinals aquí a RAC1.
Al Summer Outlet de Ford tenim descomptes únics en vehicles d'estoc. Només fins a final de mes. Estoc. Perquè te'l puguis endur aquest estiu. Estoc. Amb descomptes de fins a 4.500 euros en un Ford Fiesta o fins a 7.000 en un Ford Kuga. Estoc. Informa't a tots els descomptes i condicions a Ford.es. Estoc.
Una promoció que fa temps que no es veia. Finançant amb FCE Bank. Estoc. Xarxa Ford de Catalunya.
Pedro Sánchez posa fil a l'agulla per esborrar qualsevol rastre que pugui haver-hi del franquisme. No només retirarà del Valle de los Caídos les despulles del dictador d'una manera imminent, sinó que també vol il·legalitzar associacions com la Fundació Francisco Franco. L'objectiu del govern d'Espanya és fer una reforma integral de la Llei de la Memòria Històrica que es va aprovar fa uns anys amb l'anterior govern del PSOE. Madrid, Marc Poyato.
El govern de Pedro Sánchez vol esborrar qualsevol empremta que hagi deixat la dictadura franquista. La reforma de la Llei de la Memòria Històrica passa per il·legalitzar les associacions que facin apologia del franquisme, declarar nuls els tribunals d'excepció i les seves sentències, localitzar i identificar les víctimes i crear una comissió de la veritat. Així ho anunciava la ministra de Justícia Dolores Delgado.
Retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso del incumplimiento y reforzar el acceso a los archivos. Además de ello, reabriremos la oficina de apoyo a las víctimas del franquismo y estudiaremos la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.
Tot plegat a les portes de l'exhumació del cadàver de Franco, que es podria fer la setmana que ve.
A l'espera d'aquesta exhumació, les visites a la Valle de los Caídos s'han duplicat des que Pedro Sánchez va anunciar que retirarà les despulles del dictador. El cap de setmana passat hi van anar més de 4.000 persones. Aquí la Generalitat també posa en marxa la maquinària per treure tots els símbols franquistes que hi ha a Catalunya, encara que els ajuntaments s'hi resisteixen. Ho farà a través d'una nova llei de la memòria democràtica que pretén recopilar totes les normes actuals. La consellera de Justícia, Esther Capella, va dir ahir al Parlament que és el moment de fer justícia a través d'aquesta memòria històrica.
Tots aquells a qui la història, per la guerra, l'odi, les dictadures, ha col·locat al marge, pobles sense drets, ciutadans sense veu, innocents represaliats han hagut de lluitar contra tota mena de manipulacions per conquerir la memòria històrica. Un poble sense memòria, com deia abans, és un poble sense accés a la veritat. On no hi ha memòria, insistirem en aquesta qüestió, no hi ha justícia.
El text també preveu crear una comissió de la veritat que s'anul·lin condecoracions i que se suprimeixin els noms dels carrers que homenatgen persones vinculades a la dictadura. La nova llei afectarà, per exemple, el monument franquista de Tortosa, que els veïns van decidir conservar en una consulta popular ara fa 2 anys. L'alcaldessa Meritxell Roger assegura que compliran la llei.
Esperem a veure com queda aquest text, però que sí que jo com a alcaldessa el que he volgut sempre és donar compliment al que la ciutadania va decidir, però evidentment si hi ha una normativa que no ens empara com ens ha emparat fins ara hi donarem compliment.
A tot això, els fills de l'exministre franquista Utrera Molina reclamen 10.000 euros al diputat d'Esquerra Gabriel Rufián per aquesta piulada de fa un parell de mesos.
A Puig Antic le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide.
La família creu que la piulada atempta contra l'honor d'Utrera Molina. Com deia Rufián, era el ministre de Franco que va signar la pena de mort a Puig Antic. També era el sogre de l'exministre i exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. La família d'Utrera Molina també ha denunciat un tuit similar de la dirigent de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez. Escoltem ara el comentari que signa el periodista del periòdico i col·laborador del Món RAC1, Fidel Marreal.
La llei de memòria històrica que va impulsar el govern de Zapatero el 2007 va trigar molts anys a ser una realitat i es va quedar curta, a parer de les principals organitzacions memorialistes. La norma, per exemple, incloia el reconeixement de les víctimes, de totes les víctimes de la Guerra Civil, però no l'obertura de fosses comunes. Ara els governs espanyol i català donen un nou impuls a la recuperació de la memòria amb mesures d'obligar compliment i entrant en assignatures pendents com l'actuació al Valle de los Caídos, la il·legalització de la Fundació Francisco Franco, la recuperació de la justícia universal o l'anul·lació de les sentències de la dictadura. Que encara ara quedi això pendent mostra les mancances de la nostra democràcia i posa de manifest com les ferides de la Guerra Civil i la dictadura resten obertes després d'una transició que no es va atrevir a plantejar memòria, justícia i reparació. Veurem, pel que fa al govern del PSOE, si aquesta intervenció ambiciosa en memòria històrica no es fa per desviar l'atenció respecte a una manca de valentia en política econòmica, fiscal i financera progressistes.
Després de la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, avui es veuran els vicepresidents dels dos governs. Pere Aragonès anirà a Madrid per continuar la via del diàleg encetada dilluns. Primer reunirà amb Carmen Calvo a la Moncloa i després amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. El vicepresident i conseller d'Economia hi vol parlar dels drets civils i polítics i dels 6.000 milions que, segons la Generalitat, els deu l'Estat. A tot això, la suspensió de Carles Puigdemont i els 5 diputats empresonats probablement també marcaran aquestes trobades. La mesa del Parlament ho tractarà aquest matí amb la pressió de Ciutadans i el PP, que demanen que avui mateix deixin de ser diputats. Com dibuixa el Toni Batllori aquest matí a La Vanguardia, llegim, com diu el poeta, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. I un català amb el llaç groc a la solapa diu, què senyors, anem de Machado o de ratafia i desobeïm? Doncs bé, segons llegim el Nació Digital, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan enllestint una desobediència soft, és a dir, que els diputats suspensos per Llarena puguin delegar el vot de manera temporal mentre es resol en comissió com s'aplica la suspensió i la substitució temporal que diu el Tribunal Suprem. En cap cas, diu aquest diari digital, es demanarà als diputats que renunciïn a la seva acta. Aquesta delegació temporal del vot xoca amb el fet que el jutge parla de suspensió automàtica i és aquí on alguns juristes i experts creuen que es podria estar desobeint. El president Torra troba indecent la resolució del jutge Llarena i assegura que no demanarà als diputats que renunciïn a l'escó.
Està en la línia de les sentències que nosaltres no només no compartim, sinó que considerem indecents que a polítics que han estat escollits democràticament se'ls pretengui ara suspendre els seus drets i les seves llibertats. Nosaltres no demanarem a cap dels nostres diputats que abandoni l'acte, de cap de les maneres, perquè entenem que és un atac directe a la sobirania del Parlament i que el Parlament ha de respondre.
Torra en va parlar i des d'Escòcia on es va reunir amb la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon. Tots dos van coincidir a defensar l'autodeterminació de Catalunya. Des de Edimburg, informa Marina Force.
D'aquesta trobada en va sortir una declaració conjunta de tots dos governs en què es diu que el futur de Catalunya ha de passar per solucions pacífiques i democràtiques basades en el diàleg. Els líders independentistes coincideixen que els conflictes d'autodeterminació s'han de solucionar per la via de referèndums democràtics.
S'expressa que en el segle XXI
el dret a l'autodeterminació s'ha d'exercir votant, i posàvem com a exemple doncs, el referèndum que l'any 2014 va celebrar-se a Escòcia.
El president Torra ha convidat a la primera ministra escocesa a visitar Barcelona pròximament per estrenyar els lligams polítics, culturals, econòmics i socials entre els dos pobles. Ahir al matí, Quim Torra es va reunir també amb l'exconsellera Clara Ponsatí, amb qui coincideix que la situació a Catalunya no es podrà normalitzar, diu, mentre hi hagi presos i exiliats.
Per cert, que Joan Ridau serà el nou lletrat major del Parlament. Roger Torrent el proposarà pel càrrec a la mesa del Parlament, que reunirà aquest matí. Tots els líders independentistes empresonats pel procés ja són a Catalunya. Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull ja han passat la primera nit a Lledoners, al Bages, i avui rebran la visita del president Torra. Els han reagrupat al mateix mòdul on hi ha l'Oriol Junqueras, en Raül Romeva, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez. Ahir al vespre, centenars de persones van tornar a reclamar a les portes del centre que els deixin d'una vegada per totes en llibertat. Des de Lledoners, Ilenia Morros.
Un miler de persones es van concentrar ahir a Lledoners per exigir un cop més l'alliberament definitiu dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Un reclam al qual s'hi van sumar els líders sobiranistes Marcel Mauri i Elisenda Paluzier.
El govern espanyol pot acabar amb la repressió ara mateix, si així ho vol. El govern espanyol pot treure de les presons i dels jutjats la política i tornar-la al lloc on ha de ser.
Ells no han comès cap delicte. Ells ens han permès exercir un dret universal.
La concentració aquest cop va ser darrere la presó a les 7 de la tarda, moment en què els presos sortien al pati i així van poder seguir l'acte. I, de fet, en més d'una ocasió es van aturar els parlaments perquè s'escoltaven veus que venien de l'interior. L'acte es va tancar amb els crits de llibertat i l'actuació de les quatre colles castelleres del Bages.
Un inspector i un sotsinspector de la policia espanyola són els primers agents investigats per les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona. El jutge que investiga l'actuació policial creu que la seva actuació a l'Escola Mediterrània de la Barceloneta va ser desproporcionada i indiscriminada, Benet Iñigo.
L'escrit del jutge és molt contundent. De fet, assenyala la policia com la responsable de provocar una situació violenta perquè es va dirigir contra els concentrats directament, sense avisar-los ni demanar-los abans que s'apartessin. El jutge reconeix que l'Estat té el monopoli de la força i que la policia tenia un ordre judicial, però també recorda que s'ha de fer amb proporcionalitat i en aquest cas clarament no ho va ser. Per un dels advocats de les víctimes, Andrés García Berrio, és un primer pas i la Moncloa en podria prendre exemple.
La interpretació que fa els fets que porta que no hi ha dubtes de que el dia 1 d'octubre es van produir situacions per part de la Policia Nacional a Barcelona que excedien totalment el que seria el mandat que té la policia de fer servir l'ús de la força.
El jutge diu que és especialment greu l'actuació d'un dels dos imputats perquè va pagar amb la porra a la cara persones que ja no impedien el pas i també va donar una cosa a una persona que era al terra intentant aixecar-se.
El Departament d'Ensenyament treu ferro les peticions de trasllat de l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat. Una trentena de professors, ahir us ho explicàvem aquí al Món RQ, han demanat fer classes a un altre centre. El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, reconeix que en són molts, però insisteix que cada any hi ha trasllats.
Segur que en un altre escenari de l'Institut no hagués estat tan nombrós, segurament, no? Però jo diria que això passa sempre en tots els centres que hi ha una part del professorat que demana canviar de centre i que en aquestes dates es produeix una mobilitat important del professorat.
Entre els professors que volen marxar de l'Institut, n'hi ha 8 dels 9 que la Fiscalia va denunciar per presumptament haver humiliat fills de guàrdies civils. El portaveu dels professors i delegat de la CGT al centre, Josep Lluís Alcázar, no sap si tots ho han demanat per les denúncies. Ara bé, ha reconegut que aquest curs ha estat molt complex. En una entrevista al Versió, RQ va explicar que cap dels alumnes suposadament humiliats ha canviat d'institut.
Ni aquest curs ni de cada curs tinent hi hagi voluntat de canvis de centre. Si això és més contradictori, perquè un diria, si tan malament o tan o així ho han interpretat algunes famílies, però sembla que la primera mecanisme de protecció del nano dius, ostres, pues mira, que acabi el curs en un lloc que no el separo del focus. Però això no ha passat en el centre.
Els jutjats de Martorell continuen investigant les denúncies contra 4 professors de l'Institut. A principis de maig ja en van arxivar 5. 8:23 minuts, com dèiem, el davantal de les 8, el militar i el guàrdia civil de la manada ja tornen a cobrar de les arques públiques. L'últim que ha recuperat el seu sou és el soldat. El Ministeri de Defensa li aixeca la suspensió perquè assegura que, amb la llei a la mà, no pot evitar que reincorpori la feina. Això sí, de moment no li assignarà cap destinació. Es diu Alfonso Jesús Cabezuelo. És un dels 5 condemnats a 9 anys de presó per haver abusat sexualment d'una noia al Sant Fermín des de fa un parell d'anys. El Ministeri de Defensa, que ha estat un pas automàtic i que no hi pot fer res. Una explicació que no convenç partits com Esquerra. El portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, ja ha demanat la compareixença de la ministra Margarita Robles. El govern espanyol assegura que a la pràctica el jove no treballarà a l'exèrcit, però continuarà cobrant, atenció, el 75% del sou tal com passa amb el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, és a dir, amb el sou públic. A tot això, Podem ha presentat al Congrés una proposta per erradicar del tot la violència sexual, vol que s'elimini la diferència entre abús i agressió o que els condemnats per delictes sexuals no puguin sortir de la presó encara que no hi hagi sentència ferma. Escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Elisenda Roca.
Convé recordar les dades. Pamplona, 7 de juliol 2016, una noia de 18 anys, 5 homes d'entre 26 i 28 anys, 3 d'ells amb antecedents per robatori, violència i lesions, 18 minuts dins una porteria, 11 penetracions, una denúncia, 2 anys de presó preventiva, un judici, 3 magistrats dictaminen que és un abús, no una agressió sexual, una condemna, 9 anys de presó, moltes manifestacions reclamant justícia, un recurs, una fiança i al carrer. I ara, el militar i el guàrdia civil reincorporats al seu ofici armat. I més, 750 magistrats espanyols es queixen al Consell Consultiu de Jutges Europeus. El motiu? La pressió social contra el tribunal que ha jutjat aquests 5 individus. Potser aquests magistrats han oblidat el conveni d'Istanbul del Consell d'Europa, que serveix per protegir, prevenir, perseguir i eliminar totes les formes de violència contra les dones. Un conveni que reconeix aquesta violència com una violació dels drets humans i que responsabilitza els estats membres si no responen d'una manera adequada. Contra la violència de gènere, apliqueu d'una vegada el conveni d'Istanbul.
8 i 25 minuts, els hospitals de l'Institut Català de la Salut han eliminat els horaris de visites a les UCIs, a les unitats de cures intensives. Ara són més flexibles les necessitats que hi ha i que tenen, que té cada família, perquè han comprovat que els pacients es recuperen molt més ràpid si se senten acompanyats. Als països com els Estats Units, l'accés lliure de familiars a la UCI és habitual des dels 90. A Catalunya, fins ara, els horaris es limitaven molt. S'havien de fer en unes hores restrictives, concretes del dia, i com a molt podrien estar una hora dins l'habitació. La doctora dels germans Trias i Pujol de Badalona, Pilar Ricart, assegura que el canvi es notarà ja des de bon principi. N'ha parlat aquí a RAC1.
L'acompanyament de la família en diferents àmbits del tractament millora tant el benestar del malalt com evita, d'alguna manera, sobretractaments en algun sentit, doncs perquè els pacients estan més tranquils, no els has de sedar tant, les situacions de deliri dels pacients que també obliguen a utilitzar sedants i que d'alguna manera doncs van en detriment de la seva evolució.
Això ja s'estava aplicant en els casos de prematurs. A partir d'ara també passaran 7 de cada 10 llits de pacients adults crítics, que són els que gestiona l'Institut Català de la Salut. Avui més d'un se'n pot endur una sorpresa quan obre el seu compte de Twitter. Us podeu trobar amb força menys seguidors dels que teniu fins ara, un 6% menys. La xarxa social ha decidit deixar de comptabilitzar els usuaris que tenen el compte bloquejat. Twitter sol congelar preventivament alguns comptes quan detecta activitat sospitosa. El més habitual és que demani als propietaris que validin l'autenticitat i la contrasenya per comprovar que continuen actius. Mentre no ho facin, a partir d'avui aquests usuaris no computaran ja com a seguidors. La xarxa argumenta que els canvis són un exercici de transparència perquè sovint el nombre de seguidors s'associa a la influència dels perfils. Twitter calcula que la majoria d'usuaris perdran uns 4 seguidors, però els comptes de cares conegudes o de grans organitzacions probablement en perdin força més, fins a arribar a aquests voltants del 6%. L'Ajuntament de Barcelona plantejarà dilluns que ve en el ple del districte que es canvia el nom del carrer Sant Domènec del Call a Ciutat Vella, ho treu el periòdico. Aquesta revisió respon a la demanda de molts veïns que fa anys que recorden que el nom fa referència a una matança jueva que va viure a Barcelona el 5 d'agost del 1391. Com que la matança va coincidir amb la festivitat del Sant, van batejar el carrer en honor seu. Fins ara, el consistori barceloní havia desatès les queixes de la comunitat jueva moderna i se sospita que ningú no ha volgut fer el canvi per no semblar anticlerical. Tot apunta que aviat el carrer portarà el nom d'un rabí il·lustre de l'època, Salomó ben Adret, que va ser un rabí d'una de les sinagogues de Barcelona durant 50 anys, una proposta que ha fet la mateixa comunitat hebrea. 8 i 28 minuts, Trànsit instal·larà 3 nous radars de tram, vinga va, i allargarà la campanya essencial de controls de velocitat i droga fins l'octubre. Són dues de les mesures per frenar l'augment de morts a les carreteres des de principis d'any. Ja mort, recordem, 92 persones, que és un 42% més que no fa un any. Els accidents s'han disparat sobretot en dies festius per excés de velocitat o per consum de drogues i alcohol. Tot i això, la causa més habitual continuen sent les distraccions. El conseller d'Interior, Miquel Buch, demana als conductors, si us plau, que les èpoques dels mòbils siguin responsables.
Llegir un WhatsApp immediatament quan estàs conduint o esperar-te d'arribar per llegir-lo pot significar que continuïs viu o no. Perquè pot ser un element de distracció, pot ser un element de canvi de carril en sentit contrari i pot ser un xoc frontal. Per tant, aquí no podem jugar. El WhatsApp s'ha d'esperar.
Pel que fa a les infraestructures, s'instal·laran més separacions físiques en vies de doble sentit, com a la C-55 o la C-16. On més han crescut els accidents mortals és a les comarques tarragonines. va per una generació i per dues generacions que miraven televisió espanyola. Ha mort un periodista que es deia Paco Costas, que va ser un dels pioners dels programes de seguretat viària a la tele. Aquesta era la mítica sintonia de La Segunda Oportunitat, un programa que s'emetia a Televisió Espanyola a finals dels 70, en què Costas donava consells de bona conducta al volant. Després va presentar Gran Prix, Así es la Fórmula 1, i més endavant, Así fue, on cares conegudes explicaven males experiències amb el cotxe i com es podrien evitar. Segons ha publicat el seu net a Twitter, Paco Costas va morir als 86 anys. Atenció, jugadors del Fortnite, el que podríem dir que s'ha convertit en el joc de moda. Avui a les 10 del matí arrenca la nova temporada d'aquest popularíssim videojoc. Serà la cinquena i arriba carregada de moltes novetats i de molts continguts nous. Tal com explicava ahir l'Albert García, l'expert en videojocs del món RQ, el gran misteri és quin serà l'escenari del joc per aquesta nova temporada.
Sempre el gran misteri és quina serà la temàtica de la nova temporada, no? L'anterior, fa uns mesos, va ser un meteorit que va caure dins del món de Fortnite, i en aquesta ocasió, encara no ho sabem, ho sabrem demà al matí, però sembla ser que tindrà a veure, doncs, amb els viatges en el temps, portals interdimensionals...
A partir d'avui, milions de jugadors d'arreu del món hauran de descobrir els secrets i els racons del nou mapa del joc. L'arribada de nous continguts és la manera que té l'empresa de Fortnite per captar l'atenció dels jugadors. Actualment hi ha 125 milions d'usuaris registrats al món. Només una dada per ser conscients de la magnitud de la moda. Només a l'abril va ingressar al voltant, només a l'abril, de 300 milions de dòlars amb la venda de continguts dins del propi joc del Fortnite. Per cert, l'estrena de la nova temporada també ha arribat als carrers d'alguna ciutat del món, entre els quals Barcelona. Si aquests dies passeu per davant de la coneguda com la Casa de les Punxes, de la Diagonal de Barcelona, veureu una llama lila en un dels balcons de l'edifici. És un dels animals característics del joc que la companyia ha escampat per algunes ciutats com a campanya de màrqueting. Avui comença la temporada de vagues del sector aeri. Els pilots de Ryanair a Irlanda fan una vaga avui de 24 hores per demanar millores salarials i que se'ls equipari les condicions a la resta de pilots irlandesos. Per tant, atenció avui els que viatgeu cap a Irlanda o tingueu bitllets per venir cap aquí, perquè aquesta no és l'única vaga que de moment està convocada. La propera serà el 25 i el 26 de juliol. En aquest cas l'ha convocat els tripulants de cabina, també de Ryanair, Espanya, Portugal, Bèlgica i Itàlia. A més, el comitè d'empresa d'Iberia ha convocat una vaga del personal de terra al Prat els dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. En aquest cas s'aturarà el personal dels taulells que factura les maletes, els de càrrega i descàrrega d'equipatge i també els responsables de manteniment dels avions. També una cosa més, l'aeroport del Prat es podria veure afectat de retruc per les vagues dels controladors aeris de Marsella. Fa mesos que fan aturades per culpa d'aquestes protestes. En un sol cap de setmana de l'abril passat es van haver de cancel·lar 122 vols de les des de l'aeroport del Prat. El dia que arriba a les llibreries, Històries de bàrbars, un recull de relats i curiositats relacionades amb alguns dels bars més mítics de Barcelona i de Cadaqués. L'ha escrit l'Àngel Juez, propietari del cèlebre bar L'Ascensor de Barcelona, i l'ha amanit amb el seu particular argot de bar, el bargot, amb el saber fer de qui fa gairebé mig segle que observa de prop l'hostaleria nocturna. Juez explica interioritats d'alguns locals mítics i reivindica la meravellosa cultura de bar.
Que fa que un bar sigui mític és la perseverança, els anys, a l'aguantar i al no perdre els bons costums, no deixar de donar qualitat. I en els casos dels bars de nit, que són més complicats encara que els de dia, doncs la renovació constant.
Històries de bàrbars està editat per Coma Negra i comença amb un pròleg del filòsof Bernat Deleu. L'Estadi Olímpic de Barcelona rendeix davant Beyoncé. Juntament amb la seva parella Jay-Z, ahir a la nit la parella va deixar sense paraules al públic sobre un dels escenaris més grans que s'han vist mai en una gira musical. El concert va aplegar més de 47.000 persones en l'única parada que han fet a tot l'estat. Ho va seguir la Maria Costa.
El que va viure el públic ahir a la nit va ser una experiència d'un altre món. El duet de Beyoncé i Jay-Z, sota el nom de The Carters, van fer clarament un oda a la família i l'amor. La parella va sortir de l'escenari entre un mur de dues pantalles gegants, apareixent de forma espectacular, desafiant el públic amb focs artificials. socials, un escenari gegant que va deixar el duet justament al mig, però que el van omplir amb una facilitat incomprensible entre dues passarel·les. De fons, una estructura de 4 pisos amb una vintena de ballarins i una orquestra que van fer que el duet fos encara més explosiu. Més de 10 vestuaris diferents, plataformes que s'aixecaven, escales que tocaven al cel i canons de foc. Clàssics com Crazy in Love, Run the World, Upgrade You van sacsejar un públic incansable i agraït. El duet va tancar el concert amb un mític Forever Young i Perfect, acompanyat d'un públic que el va corejar amb un espectacle de llums.
Gràcies, Maria. El dia que arrenca el Festival Cruïlla. La 5ª edició que es torna a fer al Parc del Fòrum de Barcelona plegarà artistes com Jack White, també Prophets of Rage, format per excomponents de Rage Against the Machine, o N.E.R.D., el nou grup de Pharrell Williams. El Festival Cruïlla també tindrà presència de grups i d'artistes catalans. En Ramon Miravet és un d'ells, però no l'únic. Fins dissabte també passaran pel Parc del Fòrum els Catarres, Pagatina, Blaumut. El Cruïlla no només és un festival de música, els espectadors també podran veure un espectacle de foc de l'Aquelarre, que per primer cop sortirà de Cervera. Per cert, que aquesta matinada ha sortit a la llum el primer material inèdit de Tom Petty 9 mesos després de la seva mort. Tom Petty ha anunciat que el 28 d'octubre es publicarà American Treasure, una caixa amb 4 discos amb material nou de Tom Petty. Seran 60 de cançons, déu-n'hi-do, que aniran des de versions alternatives de temes clàssics fins a grans rareses, directes i cançons inèdites com aquesta que es titula Keep a Little Soul, que Tom Petty va gravar l'any 1982 i que fins ara havia quedat guardada. 8:35 i a la resta dels esports en Repsol. En tenis a Wimbledon ja han quedat definides les semifinals del torneig. Rafa Nadal, Novak Djokovic, Isner, Anderson. Per tant, Rafael Nadal tornarà a unes semifinals de Wimbledon. Anderson va eliminar un dels grans favorits sempre sobre herba, Roger Federer, que va arribar a tenir pilota de partit per guanyar-lo. Rafa Nadal es va classificar per la semifinal superant Del Potro per 2-16-3 en gairebé 5 hores de partit. Djokovic va superar Nishikori. A tot això, el Barça presentarà a Artur aquest migdia. El brasiler signarà el seu nou contracte que el vincularà al club blaugrana a les pròximes 6 temporades. Posteriorment farà els habituals tocs de pilota al Camp Nou i a 2:45 roda de premsa de presentació. No hi haurà presentació pública a la gent que no vagi al camp perquè amb les obres no s'hi pot entrar. Per cert, que el Barça ja ha abonat els 35 milions d'euros de la clàusula de l'Anglès. El fitxatge encara no és oficial, però ho serà en les pròximes hores. De fet, ahir el futbolista ja va abandonar l'estada que el Sevilla està fent a Benidorm.
Demà és un bon dia per regalar carburants prèmium al cotxe a un preu més baix. Vine a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor i troba la millor qualitat al preu més baix. Més informació i estacions adherides a Repsol.es.
I el temps amb l'Heroi Merlin i amb Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
Avui la calor fluixa mica, perquè el temps no acaba de fer net.
Sí, de fet, el sol va acompanyat d'algunes nuvolades que encara deixen algun ruixat a l'Alt Penedès i al Moianès, ruixats poc importants, però que pensem que a partir del migdia poden tornar a agafar protagonisme a la zona del Pirineu i del Prepirineu, sobretot, on descarregaran amb més intensitat, també en sectors del prelitoral on hi arribaran de manera més aïllada. Això farà que les temperatures avui quedin més frenades, màximes de 27 a 32 graus, amb xafogor a la costa, 33-34 en el cas de Ponent i de la Vall de l'Ebre, però, de fet, a partir de demà i al cap de setmana recuperarem el sol i l'ambient d'estiu a màximes de 30-35 graus, només amb alguns ruixats de tarda en sectors de l'alta muntanya. Ara, a aquesta hora del matí, tenim 24 graus a Barcelona i a Tarragona, 21 a Lleida i 20 graus a la ciutat de Girona.
Celebra més per menys amb l'aniversari de l'Heroi Merlin. Més estalvi, més confort, més qualitat, més inspiració, per menys del que imagines amb les nostres ofertes d'aniversari fins al 23 de juliol.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
I amb Norauto el trànsit, des del RAC comptant cotxes, Héctor Huguet, bon dia.
Molt bon dia, matí molt tranquil, de fet probablement el més tranquil de les darreres setmanes. Encara no destaquem cap incidència, sí que encara es manté la densitat, petites retencions, sobretot a la B23, en tots dos sentits, fins a enllaçar amb la P7 al Papiol i també per entrar a Barcelona a Sant Feliu de Llobregat. I pel que fa a les dues rondes, poca cosa, una mica d'intensitat en sentit sud, per la Vall d'Hebron i fins a arribar a Sant Gervasi a la Ronda de Dalt i també entre Sant Adrià i el Poblenou a la Litoral. És tot des del RAC, molt bon dia.
Ara la teva càrrega d'aire condicionat a Norauto Ponés i el teu centre Norauto per només 64 euros. Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ, desitjant que acabin ja, perquè la redacció del Món RQ m'ha obligat a llegir una notícia que em fa un fàstic enorme. Espero que no estigueu esmorzant, perquè igual tenim angúnies. La notícia que hem llegit en diversos diaris internacionals diu així: l'home que tenia les ungles més llargues del món se les ha tallat i les ha exposat en un museu. Així és, fa molta grima. És el guarro en qüestió es diu Ridhar Chilal, és indi, i les ungles de la mà esquerra feia 66 anys que no se les tallava. 66 anys. Se les va començar a deixar créixer l'any 52. Si us fa mania aquelles ungles punxegudes que de tant en tant es poden veure en determinats dits polze o índex, les d'aquests senyors són una cosa absolutament estratosfèrica. La més llarga va arribar a fer gairebé 2 metres de llarg. N'hi ha una que fins i tot fa una mena d'espiral. Si voleu veure en directe les 5 ungles humanes més llargues del món, haureu d'anar a Nova York, on ja estan exposades en un museu de curiositats. Més enllà del fàstic que poden fer unes ungles no tallades durant 66 anys, la fita d'aquest senyor té molt mèrit, perquè ha de ser molt difícil veure determinats partits de futbol i no mossegar-se-les.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Encara no saps com has de gestionar un e-commerce? Ja és aquí Commerce de CaixaBank. Tria el pack Commerce per gestionar el dia a dia i facilitar les vendes amb una única quota mensual. Amb Commerce Analytics podràs conèixer com són els clients, analitzar en temps real els ingressos i impulsar el negoci des d'avui mateix. Perquè el moment d'impulsar el negoci és now. CaixaBank.
El Món a RAC 1.
20 minuts i les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Hola, Pian Riba.
Bon dia.
Bon dia.
Molt elegant, Basté. Els veïns no ho saben, però portes una americana que inclou fins i tot el mocador. A la...
El sanuix, això.
Això és el sanuix.
No, el sanuix no, però sí.
Però bé.
I ja t'expliquem, però és igual. Hola, què tal, Marc Bartomeu? Bon dia.
Molt bé,
Gonzalo,
bon dia.
D'aquí uns moments també esperem la Pilar Carracelas, que està arribant, com sempre, al Tot de Cochinero.
Que no es van a dormir.
He dormit... Escolta, m'està passant una cosa... Mira, ja compartir les coses, a vegades... Està passant una cosa de fa dies, que és que em desperto a les 3:45 i no puc dormir.
Ah, a mi em passa més... No em passa com a tu, perquè... Perquè...
Em llevo, clar, jo em llevo una estona més tard.
Però jo em desperto abans també per la calor.
No, però jo no crec que sigui la calor, eh? No. Però és que saps allò que dius? Hosti, porto 3 dies seguits. I és espantós, perquè arriba llavors amb ben dinat i vas donant cops de cap. Però per allà on passes?
Fas migdiada.
Bueno, fas migdiada molt... Les migdiades jo les faig molt breus. Hi ha gent que fa d'aquelles migdiades de... De pijama i orinal, eh? Sí, però sí, jo, sí. No, de 20 minuts, de mitja hora, com a molt, que diuen que són les que valen més la pena.
Molta enveja la gent que pot fer migdiades. Jo ja, faig una migdiada de 5 minuts o una hora i m'aixeco amb el mateix mal de cap.
Jo tinc molta enveja de la gent que es pot llevar més tard a les 6 del matí.
Escolta, la migdiada és el millor que hi ha, eh? Sí, aquell que la pot fer, no d'un quart d'hora, una hora seria fantàstic. És meravellós.
Això que arriba la Pilar Carracelas amb uns auriculars de color rosa, sí. Pink. Hola, Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
Què feis, que no amb el cap?
Que no es dormi, tiada. Tu sí, tu tens un pas, saps?
Jo tinc targeta de la mare,
pots,
no?
Tu pots dormir amb pijama i orinal, però...
No.
Però no, migdiada no. I després et quedes com mig...
Què va, no, t'aixeques no millor que mai.
20 minuts, mitja hora està bé. Jo tinc aquell problema de quan passes de 3:15... Comença allò, i a l'hivern?
Ja no saps en quin dia estàs, ni a quina hora és.
S'ha perdut molt una cosa que es feia molt abans, perquè jo crec que té menys seguiment, que és aquella migdiada de juliol veient el Tour de França.
Bueno, perquè ella és meravellosa.
Això no es fa tant.
Bueno, perquè abans...
El tour no té tan seguiment, diria jo, amb la multiplicitat de canals, tot i que es fa obert, eh? Em sembla que es fa el Teledeporte.
No, sí, sí,
però aquella migdiada, escoltant aquell locutor del Tour de França, allò és...
Però tens més oferta. És
un dels grans plaers de la vida que no estan prou valorats.
Tenies el Perico Delgado, el Miguel Indurain, i durant una època era molt interessant seguir-lo. A més, cada vegada el tour s'ha tornat més rotllo. tio, perquè tens dues setmanes absolutament despreciables, que només són sprints i a veure si es cau algú.
Cada setmana descobrim
una faceta de Gonzalo.
A mi m'encanta el ciclisme. És una cosa...
Tu surts els caps de setmana amb aquells pantalons de llimac i aquella ametlla al cap.
El meu principalment és veure l'esport, no fer-lo.
Com el Màxim Huerta.
Bueno, escolta'm una cosa, aviam... d'aquí aproximadament mitja hora parlarem amb una persona que es diu Guillem Pérez, el germà del Pablo, del noi que el 17 d'agost de l'any passat es va creuar en el camí de la fugida de Younes Abu Yaqub, que és el terrorista de la Rambla de Barcelona. És el Pablo, malauradament, és aquest nano que va deixar venir de Vilafranca, venia a deixar el cotxe... va deixar el cotxe aquí a la zona universitària per anar fins a Gràcia i el baixa aquí al cotxe amb la mala sort que es va creuar les ironies i els fàstics del destí amb la persona equivocada en el pitjor moment i el pitjor dia, és a dir, allò dius la loteria desgraciada de la vida. Avui, doncs pràcticament un any després, avui em trec el silenci el seu germà, amb qui volem parlar sobre aquell dia i sobre el que va passar, però això serà d'aquí uns moments, perquè encara hi ha altres temes que parlar. Per exemple, hi ha dos temes, un el franquisme i l'altre Corina. Jo crec que hi ha... No, és a dir que el tema Corina s'està... En aquest moment... Sí, perquè jo és que... La primera és la fotografia. Sí, la fotografia. És a dir, què fan junts? Això és com el cuit aquell. Què hacen junto un italiano, un espanyol i un alemán? És a dir, què fan junts l'expresident de Telefònica... un personatge tan tèrbol com el comissari Villarejo i una membre de la noblesa com és la Corina. És a dir, què fan junts? Per què passa això? Qui grava? Per què grava? És a dir, ara, una cosa l'entrem en el que es diuen en les converses, que això és molt interessant, evidentment, esclar, però una altra és per què hi ha tot això? És a dir, si hi ha una voluntat de carregar-se la monarquia... Perquè, clar, aquí hi ha algú que ho grava, tot això. Hi ha algú que ho convoca, tot això. I després, evidentment, el que es diu. Perquè, clar, el que es diu és el que es diu. I el que es diu, el que es diu, entre altres coses, diu que el nos Urdangarín és l'escut. Gonzalo, què dius?
Mira, en primer lloc, hi ha que entendre la història com a que Villarejo està en presó. Està en presó, el que vol Villarejo sortir o ser tractat millor i arribar a un pacte. I veiem que l'estil periodístic és treure'l en dosis. Ja el va dir al programa de Rosa Inda que això no només havia començat, sinó seguiria. Recordem que en aquell moment, quan presumiblement es grava aquesta conversa, està imputada Corina pel cas, dins d'una branca del cas Nos, està imputada. I el que jo no arribo a entendre és que falla Villalonga. Villalonga és un senyor que era amic del col·legi d'Aznar, que gràcies a aquesta amistat, malgrat no saber res de telefonia, va ser nomenat president de Telefònica, que li va demanar a Aznar en el 2000 que renunciés a les stock options, no les va renunciar. Després la dona se li va carregar a Villalonga perquè el gran que he d'anomenar-lo no només és que era amic d'Aznar, sinó que estava casat amb una íntima amiga de... la dona d'Aznar, i a partir d'aquí no se li coneix res més. I que ara aparegui de tot això, Jordi, és el que a mi m'estranya més, perquè el Villarejo, mira, aquí aprofito la feblesa d'una persona,
però
que és Corina.
Ella, Gonzalo, com quedo amb la Corina? Sí, com, bueno, queda?
Perquè suposo que li deu prometre que li defensarà, suposo que li deu prometre que d'alguna manera les clavegueres de l'estat, una part de les clavegueres de l'estat estaran amb ella.
La dona de Villalonga és amiga de
Corina.
Sí,
però què pinta l'altra?
Qui és l'altra?
Villarejo?
Bueno, puc apuntar dues vies?
Sí.
Només, jo no sóc del CNI, només digo caps d'informacions periodístiques. O sigui, quin interès té cadascú dels personatges que estan en aquella reunió? Corina salvar-se, com diu el Gonzalo, Villarejo fer xantatge per sortir de la presó, entre altres coses. Primer per no entrar-hi i ara per sortir.
Si això ho ha filtrat ell ara...
Sí, això té tota la perspectiva que el filtre Villarejo. Ara,
moment,
el dubte és Villalonga.
Perdona. que ho publiqui OK Diario, OK Diario ha sigut una
diu la Maica Navarro que en aquell moment Villarejo era comissari en actiu.
Vale. Sí, però estava... La Maica confirmarà que Villarejo tenia por que tingués problemes amb la justícia. Mm. I, per tant, com més elements tingués per poder-se defensar i, per tant, amenaçar amb destapar drets bruts de la monarquia, això li devia anar bé. Jo dic, OK Diario ha sigut corretge de transmissió de les cloaques, de les clavegueres de l'Estat, de les clavegueres d'interior, d'aquesta policia paral·lela que va muntar Villarejo. Per tant, és normal que filtri aquestes informacions o que hi diari. Però en el cas de l'Espanyol, jo dic, qui és el director de l'Espanyol? Pedro J. Ramírez. Uh-huh. Si fem una mica de hemeroteca, veurem que, concretament el 22 d'agost de l'any 1994, José Luis de Villalonga va publicar un article a La Vanguardia.
José Luis de Villalonga.
Sí, José Luis de Villalonga.
No és res a veure amb Juan Villalonga.
José Luis de Villalonga va publicar un article a La Vanguardia, cèlebre article a La Vanguardia, 22 d'agost, on explicava que hi havia una conxorxa per fer caure el PSOE i a la monarquia. I en aquesta conxorxa que explicava José Luis de Villalonga i que La Vanguardia publica, o sigui, La Vanguardia no l'hagués publicat si hagués pensat aquest senyor s'ha tornat boig, La Vanguardia publica un article a Villalonga on explica que hi ha una conxorxa que inclou José María Aznar, que en aquells moments estava a l'oposició, i que inclou Pedro J. Ramírez, que són uns senyors que són republicans de dretes que també existeixen. Per tant, molta simpatia Pedro J. Ramírez cap a la monarquia i cap a la figura de Joan Carles no l'ha tingut mai. És a dir, aquí es barreja moltes coses. Es barreja l'interès que pot tenir el comissari Villarejo per salvar el cul, es barreja l'interès que té Corina per salvar el cul, i es barreja que Pedro J. Ramírez, molta simpatia cap a la monarquia, no té. De fet, el somni humit d'Aznar confessat a Josep Antoni Duran i Lleida era ser president de la Tercera República. És a dir, aquí... aquest cas té moltes arestes, una de les quals és aquesta també.
Dos puntualitzacions.
Aznar, que teòricament estava en aquesta conxorxa, com has dit, era company de pupitre de José Luis de Villalonga. Això explicaria per què Villalonga
Juan Villalonga.
Per què Villalonga està en aquella reunió.
No, ara les relacions són fatals. No existeixen relacions.
Personal, la Maica m'apunta que en aquell moment Villarejo, quan era comissari en actiu, funcionari, era, com ha estat sempre, una màquina d'acumular informació sensible per fer després xantatge.
Aquí, dues puntualitzacions. La primera, Pedro J. Ramírez, dius que el que li va fer fora del Mundo va ser el rei.
Jo no estic dient això.
Sí, però jo et dic que surti en l'Espanyol l'animadversió mútua entre l'emèrit...
Ah, vale, però estàs d'acord.
Sí. No, dos afegitons, si vols.
Sí.
Per tant, l'animaversió mútua entre l'emèrit i Pedro J. és total. I la segona, aquí hi ha el tema bàsicament d'agafar i també de desprestigiar absolutament el que és l'emèrit. En una situació absolutament de feblesa...
L'emèrit, que és la monarquia.
Bueno, ja veuràs com ara és si hi ha una barrera, un mur infranqueable entre l'abans i el després. Perquè el mateix Inda, ahir en el programa d'Anna Rosa, va deixar molt clar que l'actual no tenia res que veure amb l'emèrit i que l'actual és absolutament correcta, que segueix totes les normes, mentre que l'emèrit no. Jo me'n recordo d'una frase que han dit més d'una vegada la família d'Urdangarín.
Perdona, una cosa que deixen dir, que m'està arribant informació privilegiada, diríem, de gent que domina el cotar, domina tot això, que em diu que el gran inductor de la policia corrupta, de la corrupció, és aquest senyor que no ha aparegut encara en aquesta conversa que estem mantenint ara, que era el senyor que ha estat detingut aquesta nit passada, que es diu Enrique García Castaño, un comissari de la policia.
El que va parlar en Público.
Aquest és el manyà de tot plegat. El manyà de tot plegat.
Bé, no.
Digues.
No, bàsicament... A mi em sorprèn sobre diguem, la composició d'allò que heu fet del per què. Jo crec que comparteixo que esteu ben encaminats, és més, les relacions de poder a Espanya, això de dir qui feia fulanito o manganito, crec, bueno, en qualsevol estat, però crec que a Espanya les relacions clientelars i entre empresaris, monarquia, polítics, són molt permeables. Jo, molts han anat a les mateixes escoles, el que dèieu, molts han compartit feines. És a dir, hi ha una estructura que a més s'ha mantingut des d'abans de la democràcia, després hi ha entrat més gent, però bàsicament gent que tenia, que estava a les estructures de poder, l'ha conservat, i a la gent li interessa mantenir uns bons contactes per seguir fent els seus negocis, seguir dedicant-se al que es dedicaven. El que crec jo és que, òbviament, no deixa el funcionament de les altes esferes, perquè, a més, és esfera empresarial, monarquia, interior, en aquell moment, molt mal parat. I, a més, a mi, amb això que deia el Gonzalo, per cert, abans faig un incís, sobre la monarquia d'ara i la d'abans, és que jo crec que ho han fet expressament per això. Han posat allà un dic de contenció entre el que era l'anterior rei i el que és el rei. Si ens hi fixem, cada vegada més no es veu els reis anteriors, i jo crec que és per desig express de la nova de l'equip de Sarsuela, perquè volen que la monarquia sigui Letícia, el rei i les filles, i ja està, i no els veiem enlloc més. Per què? Perquè tot el que pugui esquitxar, que no ho podran evitar, evidentment, però no taqui la forma de fer del rei, i per això també el rei està intentant marcar perfil, és a dir, no només amb el cas de Catalunya, però el nou rei està intentant marcar perfil per separar-se de l'anterior. I sobre el que deien les converses, per entrar ja més al que deien les converses, que jo amb el continent estic d'acord amb vosaltres, sobre el que deien que creia que el rei no feia res il·legal i que no distingia el que era legal i il·legal, jo crec que hi ha gent que està a dalt que pensa, i més gent que ve de l'antic règim, que es pensa que hi ha coses que són normals.
No, això no.
De la impunitat. Em diuen, si hi ha informació, em diuen que el senyor aquest que dèiem, el García Castaño, alias El Gordo, era el lampista. El Chispas. No, el Chispas era el que ho portava tot, era Villarejo.
Sí, sí, clar, suposo.
Era Villarejo. I ara, a partir d'aquí, salva les perspectives també del que pot passar, perquè una cosa és el que com, l'altra cosa és el què, i el què va sortint, i això temo que això és uns fascicles col·leccionables.
Sí,
això,
és la punta de l'iceberg.
Aquí començarà, aquí a... jo, i aquí qui pot sortir jo, més jo, ben parat, et diré que serà
una cosa que jo havia deixat,
tot això, hi ha una persona en aquests moments, jo m'atreveixo a dir, hi ha una persona en aquests moments que deu estar començant a somriure a Ávila.
Una cosa m'havia deixat, la frase aquesta de la germana d'Urdangarín dient, si el meu pare visqués, cremaria la Zarzuela. És una frase, i l'emprenyament que té tota la família Urdangarín, i el sentiment que sembla que té la infanta Cristina de dir, nosaltres no hem fet més que el que ens han dit que fessin, és un sentiment que sembla que és trama organitzada, i sembla que havia un inductor. No sé fins a quin punt.
Però qui es creu que Urdangarín va anar sol als llocs? És a dir, qui es creu que certs contactes que va fer una persona com un Urdangarín ho va fer? Clar, és que...
Un bon amic de Madrid, em diu, periodista de Madrid, que no diria el nom perquè no estic autoritzat a dir-lo, em diu que amb la detenció del Gordo, l'Estat li està dient a Villarejo que no sortirà de presó malgrat la filtració d'aquestes gravacions. Es veu que la detenció ja estava, aquesta detenció estava ja prevista al setembre, vull dir, no és ara que hagi sortit aquesta, correm-hi, no, es veu que ja estava prevista aquesta detenció al setembre.
Jo insisteixo, una cosa és que Villarejo es vulgui, aquí hi ha això destapa la corrupció, destapa les clavegueres i destapa el poder polític. Al marge de Villarejo i al marge de les clavegueres, ni Inda ni Pedro Jota són uns senyors que publiquin una informació independentment de les conseqüències que pugui tenir. Ells saben perfectament que quan publiquen aquesta informació no és que perjudiquin a l'emèrit, és que perjudiquen a la monarquia. Perjudiquen a la monarquia, perjudiquen a la imatge de la monarquia. I són uns senyors que tenen una intencionalitat política. I jo, de veritat, o sigui, no deixaria passar que aquesta pista de la intencionalitat i lligar caps amb les coses que han passat en el passat. Perquè estem en un moment de prou sacsejada política, de prou crisi del règim del 78, com s'ha anomenat, com per no pensar que hi ha gent que pugui tenir un interès per canviar l'estructura institucional de l'Estat i passar d'una monarquia parlamentària a una república. I jo insisteixo, hi ha republicans de dretes.
Sí, sí.
I hi ha molta més política darrere d'això del que sembla.
Sí, jo volia agafar, destacar dues coses, perquè jo entrant al detall del cas, com que no el conec, doncs no m'hi atreveixo, però sí que volia recuperar la idea de la Pilar que plantejava de la impunitat, la perversió que crea la impunitat, quan algú davant de la llei és impune, què més li importa que estigui en el costat correcte de la llei? Sí. Que és una mica el que dèiem del rei Joan Carles, i el mateix s'aplica al rei actual. És a dir, ara el rei actual, que tot sembla que tingui aquesta imatge d'impoluto i tal, qui sap què hi ha darrere d'aquesta imatge? Qui sap si també estava dintre d'això? No ho pot saber ningú.
No,
que és impune.
No,
però i com que és impune, però el simple fet de ser impune vol dir que aquesta persona no té per què plantejar-se certes qüestions d'estar en
el... Però el missatge que es transmet és els borbones són uns ladrones. Aquest és el missatge que es transmet.
Aquest és el missatge, però ell sap que davant de la justícia no haurà mai de retre comptes, sinó que hauran de fer-ho uns altres. I després, jo crec que amb tot això de les clavegueres de l'Estat, tenim aquestes dues idees de dos mentalitats front a la injustícia quan es descobreix, no? Hi ha aquella gent, siguin funcionaris, siguin ciutadans, siguin polítics, siguin policies, que quan descobreixen una trama de corrupció, qualsevol cosa, denuncien i paguen amb les conseqüències moltes vegades. Hi ha aquells que l'utilitzen pel seu benefici. Tenim el cas de Cifuentes i el seu vídeo famós.
Deixem pràcticament les 9. Has decidit, deixo, perdó. Em queden a la publicitat i de seguida continuem tirant arriba Pere Carracerles, Marc Bertomeu, Gonzalo Bernardos, avui aquí al Món a RAC1.
El 16 de juliol torna Prime Day a Amazon. És un dia i mig èpic amb les nostres millors ofertes. Si busques